Aquestes notes vol dir que estem a l'espai d'història de Sant Cugat i aquesta setmana, història de Sant Cugat, valgui la redundància, amb Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, que els oients no et veien, però jo t'he vist ballar, aquí aquesta musiqueta que tenim per encetar la secció. És que és ben xula,
sí,
ben bonica.
Són gitanes, sí.
Escolta, Domènec, fa unes setmanes ens va quedar un tema pendent. Vam començar parlant d'aquella manifestació republicana el 1931, després d'aquelles eleccions on havien guanyat els partits monàrquics, el caciquisme, i la cosa va anar derivant fins que vam arribar al nomenclàtor franquista que encara quedava a la ciutat i el paper d'alguns alcaldes aquí a Sant Cugat. I hem pensat, anem a reprendre aquest tema, molt interessant, Domènec, d'aquests carrers, aquestes places, aquest nomenclàtor franquista que encara queda a Sant Cugat. Com a exemple, podem dir l'avinguda de l'alcalde Barnils, la plaça del doctor Villa o el carrer del doctor Modrego. Sí. I Domènec, ens agradaria que ens il·lustressis per parlar de la figura i el paper que van tenir aquests personatges a la ciutat a l'època franquista. Podríem començar amb l'alcalde Barnils.
Sí, a veure, jo voldria fer un aclariment previ, diguéssim, i de més, i és que el que una persona ocupés un càrrec en l'època aquesta no necessàriament implica que estigués compromès amb el règim o que fos, per dir-se, partidari del règim, perquè alguns d'ells doncs es van trobar forçats per les circumstàncies a ocupar, diguéssim, els càrrecs d'alcaldes, no en aquí, sinó a molts llocs, diguéssim, de Catalunya i d'Espanya. I, per tant, hi ha persones com ara, per exemple, doncs, el Pau Muñoz Castanyer, que va ser alcalde entre l'any 47 i l'any 49, que si alguna cosa no se'l pot acusar és de franquista. Vull dir, d'acord que va ser alcalde en aquella època, però va ser-ho, diguéssim, sota amenaça de que o això o la Model, per rebel·lió i per negar-se, diguéssim, a servir a la pàtria, que es deia. Per tant, diguéssim, amb aquestes circumstàncies tu no tenies una altra solució, diguéssim, que acceptar. Molt bé.
Bueno, fet aquest aclariment.
A veure, hi ha diversos personatges. Si vols, fem un fil històric, que serà més fàcil.
Fem un fil històric, Domènec, perfecte.
El primer és el doctor Villar.
Perfecte.
El doctor Villar és un personatge singular que abans de la guerra, per entendre una mica, havia estat amb Acció Catalana i havia estat amb aquests moviments una mica d'església i això, el sector més catòlic i tot plegat.
Era un home conservador, doncs.
Sí, però ell no havia sigut mai, doncs, per exemple, d'Unió Democràtica, No, això no. I així és que es va acabar la guerra, doncs, de seguida es va fer de Falange, el van fer alcalde de Sant Cugat, doncs, perquè era el metge i, per tant, era una persona singular i destacada, i va ser-ho des de l'any 41 fins a l'any 47, amb una situació que va acabar molt malament, perquè hi van haver-hi una sèrie de problemes respecte a l'estraperlo de l'època i tot plegat, i va ser forçat a dimitir doncs, pel governador civil, una mica com ara ha passat amb aquest fiscal, no?, que ha deixat el càrrec, doncs, bueno, doncs també, diguéssim, es va veure forçat a deixar el càrrec. Esclar, a veure, que un alcalde que es vegi forçat a deixar el càrrec per una circumstància d'aquest tipus així, no em sembla que es mereixi, diguéssim, de tenir un carrer a desgrat, que ell, com a metge, pogués ser molt bona persona i que pogués ajudar tota una sèrie de gent, etc, etc.
Però si parlem,
sí,
mirant per la feina feta
al
poble...
De totes maneres, digues. Jo voldria fer notar una cosa també respecte al doctor Villar. Al doctor Villar se li va posar la plaça l'any 46, el qual vol dir que era, siguent alcalde ell mateix, es va posar una plaça al seu nom. Detall sense importància, però que, bueno, val la pena de ser conegut. I això va ser arrel, aquesta plaça es troba en la Floresta, i és en el moment en què arriba la canonada de l'aigua que ve des de Sant Pere Màrtir, els dipòsits de Sant Pere de Màrtir, cap a Sant Cugat, i aleshores passen per la Floresta i se celebra, diguéssim, la connexió de l'aigua aquesta, que és l'aigua del Llobregat, en la Floresta. i llavors en aquesta plaça fins i tot hi fan un petit sortidor provisional que només va funcionar aquell dia per veure que l'arribada de l'aigua i tot plegat, i van llançar doncs, uns quants litros i tothom molt content i satisfet, i va anar-hi el capellà i va beneir, etc etc, diguéssim doncs, com es feien a l'època. Per tant, a veure, jo em sembla que és un nom que el podríem treure tranquil·lament i ningú el trobaria a faltar.
Què li va passar al doctor Villar quan el van treure del càrrec de l'alcaldia?
Doncs,
tampoc va haver-hi cap més represàlia.
No,
van apartar.
Sí, el van apartar, però el van mig apartar. Mig apartar perquè aleshores van nomenar com a alcalde en el Pau Muñoz Castanyer, que era una persona que procedia d'Unió Democràtica, que no volia ser alcalde, que només ho va ser durant 2 anys, el qual és un període molt curt, diguéssim, en aquesta època i això, perquè finalment el van acusar de catalanista i separatista i, de més, de rojo no, això sí, però diguéssim de separatista i catalanista sí, perquè, de més, a sobre es va fer unes targetes en català en l'any 48. Clar, en l'any 48 això era un fet molt, molt greu. Per tant, diguéssim, com que ell no era de Falange ni era del Movimiento i tot plegat, el doctor Villar va continuar com a jefe local del Movimiento. A tots els ajuntaments, el jefe local del Movimiento sempre era l'alcalde. I a Sant Cugat, excepcionalment en aquest període, va continuar seguint el doctor Villar. L'exalcalde va continuar com a jefe local del Movimiento.
Molt interessant. Domènec, hem dit que faríem aquest repàs cronològic. Has començat pel doctor Villar. Qui seria el següent?
El Muñoz Castanyer, que és el que el substitueix, diguéssim, doncs, en l'any 47, i que ja he dit, a veure, doncs, que és una persona que no té massa a veure. A veure, durant el seu mandat es va donar la circumstància de que es va crear la Comissió Abat Oliva, general a Catalunya, per fer les festes aquestes de l'entronització de la Mare Déu de Montserrat i tot plegat, doncs, que va ser la primera gran manifestació catalanista de postguerra, i també, diguéssim, aquestes coses es van muntar normalment a través a les parròquies, perquè eren els rectors els que donaven suport en aquest tipus de celebracions. En canvi, curiosament, aquí a Sant Cugat, com que teníem a mossèn Griera va prohibir fer-ho des de la parròquia, no era el rector, sinó que ell era el president del patronat del monestir, per a qui manava, i aleshores es va fer amb suport de l'Ajuntament. Va ser l'únic ajuntament de Catalunya, diguéssim, que va donar suport a la Comissió Abat Oliva. I això em sembla que també, en fi, és una cosa que se li ha reconèixer, i per tant, encara que fos alcalde durant el franquisme, el seu nom es pot mantenir tranquil·lament, que no passa res.
Perfecte. Fem un salt al temps, el següent?
El següent seria l'alcalde Barnils.
A veure, que té una avinguda, en aquest cas parlàvem.
Jo us explicaré, diguéssim, la història també de l'alcalde Barnils és una mica complicada. El senyor alcalde Barnils, en Josep Barnils, en l'època de la República, va veure que aquí a Sant Cugat podia fer molt poques coses i aleshores va decidir embarcar-se i anar-se'n a Guinea. De fet, ell se'n va anar a Guinea sense permís de treball, que era una cosa que no es podia fer, que havies de sortir de península amb un permís de treball en allà, i quan va arribar, diguéssim, en allà, com que no tenia permís de treball, estaven disposats a reembarcar-lo i retornar-lo a península. Però aleshores ell se'n va anar amb una companyia d'aquestes que extreien fustes de la selva i es va estar 3 anys a la selva traient fusta, amb la qual després d'això, diguéssim, doncs ja va quedar, diguéssim, arreglat i tot plegat el problema i per tant no va tornar. Val la pena de dir que si tu passes 3 anys a la selva traient fusta, com que, en fi, no hi ha res a la selva, no pots gastar ni un duro i, per tant, tot el que guanyes...
Vas
acumulant, etcètera, etcètera. I llavors aquests diners ell els va invertir en la compra d'uns solars a Bata, a la ciutat de Bata. Posteriorment aquests solars pujaran, diguéssim, molt de preu perquè es començarà a construir la ciutat de Bata i tot plegat, i en aquest moment s'associarà amb una empresa de Madrid que es deia Andújar, i a partir d'aquell moment es va dir Andúbar, de Barnils, i aleshores començaran a construir a tota la colònia, no solament, diguéssim, aquests blocs de pisos i de més, sinó que també, diguéssim, construiran l'hospital, escoles, coses d'aquest tipus. També perquè entenguem la seva mentalitat. En l'any 1936, quan esclata el conflicte, ell pensa que no... Bueno, com que ell està a Guinea, diguéssim, no l'hi ha a buscar ningú perquè se'n vagi a la guerra. Però al cap de poc arriba un vaixell de guerra que va a reclutar blancs que vagin, diguéssim, a lluitar pel bando franquista. Què és el que fa ell? Ell, amb dos companys més, fuig i se'n va a Camerún. I es va passar tota la guerra al Camerún per no haver d'anar al front. I quan acaba la guerra, torna i diu, no, si jo, escolti, és que jo treballava a Camerún i no m'hi he enterat de res. Ho dic perquè això... Això no vol dir que després, al llarg de tots aquests anys que ell estarà a Guinea, crearà tota una sèrie de relacions molt importants amb en Garí Canyagoñi, que després serà governador provincial d'aquí de Barcelona, i fins i tot en el grup aquest inversor que hi ha amb l'almirant Carrero Blanco. I, per tant, serà una persona molt connectada en el règim, tot i que ell, possiblement, doncs, no hi cregui massa, però l'utilitza pels seus negocis i per les seves coses. Quant a l'avinguda? Quant a l'avinguda és una cosa que és molt curiosa, perquè en els anys 70 arriba aquí Catalan Occident, que construeix aquell edifici, l'edifici aquest dels tres braços, on hi ha, diguéssim, la seu, i aleshores, per planejament, allà correspon que hi hagi una gran avinguda. Com que és l'avinguda més gran que hi ha aquí a Sant Cugat, és el carrer més ample que hi ha, diguéssim, en aquests moments aquí a Sant Cugat, la gent, una mica enfotent-se'n, doncs en diuen l'avinguda de l'alcalde Barnils.
I per què s'enfotien?
Home, perquè, diguéssim, aquí a Sant Cugat no estàvem acostumats a carrers tan amples i aquestes coses, llavors, el que hi hagi un carrer tan ample, semblava que l'alcalde tingués unes pretensions i unes coses i de plegat. I se'n va començar a dir popularment l'avinguda de l'alcalde Barnils. No? De fet, al principi era l'avinguda que ha obert l'alcalde Barnils i s'acaba simplificant dient-ne l'avinguda de l'alcalde Barnils i ja està. Total, que aquell era un carrer sense nom i arriba un moment en què s'acaba la construcció de Catalan Occident i Catalan Occident necessita posar una adreça en els seus papers i en la seva documentació. I li demanen a l'Ajuntament que donguin un nom en aquell carrer. I com que l'Ajuntament no acaba de decidir amb quin nom posar en aquell carrer, Catalan Occident comença a fer uns impresos dient avinguda d'alcalde Barnil, número tal.
O sigui que això realment, qui ho ha implantat al final ha sigut l'empresa Catalan Occident.
Catalan Occident. Aleshores em va dir, home, és que això no està bé, que porti un nom, siguent jo alcalde i tot plegat i això... Però tampoc ho
li feia una mica de d'angúnia, no?
Sí, però tampoc ho va arribar
a diferència del doctor Villar.
Hauria pogut proposar una cosa alternativa i tampoc es va arribar a proposar. Però vull dir, és una cosa que és molt curiosa de com va funcionar i de com se li va posar aquest nom. Sí.
Parlàvem que ens comentaves ara fa un moment que diries no hi veig el sentit que el doctor Villar tingui una plaça a l'avinguda Barnils, té sentit? Llavors... Fet aquest repàs?
Home, a veure, diguéssim, en Barnils com a alcalde té els seus clars i té els seus foscos, diguéssim, com tota persona que passa per un lloc polític, però realment és la persona que modernitza Sant Cugat, és l'alcalde que dona un impuls i modernitza Sant Cugat. És la persona que pavimenta els carrers, fins a aquells anys, diguéssim, no hi havia carrers pavimentats, només hi havia el que eren les carreteres, però no, diguéssim, i el carrer Santa Maria, la resta no n'hi havia cap de pavimentat, ell és el que comença, diguéssim, a pavimentar, ell és el que comença a posar llums nous, els bàculs aquests són de l'època de l'alcalde Barnils, bé, hi ha una transformació, és el que eixampla el carrer Santiago Rossinyol, té punts foscos, com és el que enderroca també tota la tàpia dels horts del monestir, però... són una mica les circumstàncies d'aquesta època i de més. També ell és el que donarà, diguéssim, promourà diverses escoles i promourà que hi hagi aquí la Universitat Autònoma en el monestir. Per tant, a veure, té tota una sèrie de punts que van ser molt positius per Sant Cugat. En cap moment va posar-se mai una camisa blava, ni en cap moment, diguéssim, va fer grans declaracions d'adhesió al règim, més que l'obligat, diguéssim, per mantenir-se en el càrrec i s'ha acabat.
Fins a quin any va estar l'alcalde Barnils al mandat?
Fins al 75.
Fins al 75.
Sí, com que era una persona llesta, se'n va donar compte que el Franco estava en fase terminal, i abans que terminés, ell va acabar, i va presentar la seva dimissió i va plegar. I aleshores el Lletxós, que li feia moltíssima il·lusió ser alcalde, va esdevenir l'últim alcalde franquista per un mes.
Només un mes?
Per un mes, sí.
Parlàvem...
Després va ser també l'alcalde de la transició, però en fi, amb molts de problemes, perquè aquest sí que era franquista.
Doncs en parlarem un altre dia, Domènec. Tenim un altre carrer, el carrer, a més, dedicat a un altre doctor, el doctor Modrego.
El doctor Modrego, encara que en diem el doctor Modrego, era el bisbe Modrego, vull dir, no era metge, El doctor Modrego, això ve de que Les Planes és un barri absolutament d'autoconstrucció, va començar molt malament. De fet, el pla comarcal del 53 preveia que aquella era una zona forestal i que no es podia edificar. Però com que el propietari d'una part d'allà molt important era en Vilà, que era havia sigut un regater i que havia lluitat a la Guerra Civil i que tenia la laureada col·lectiva de San Fernando, doncs també era una persona que era com bastant intocable dintre del règim. I per tant ell va començar a vendre parcel·les de bosc. Si després la gent hi edificava no era problema seu, ell havia venut parcel·les de bosc. Aleshores, aquestes parcel·les de bosc es van anar edificant en un barri de barraques, plenament d'autoconstrucció i de barraques. No hi havia ni carrers, ni hi havia aigua, ni hi havia electricitat, ni hi havia res de res. En el 1960, el doctor Modrego, que era el bisbe, doncs se li va acudir que es havia de fer una santa missió i anar a convertir aquella pobra gent que estava, diguéssim, allà dalt, i va enviar uns capellans perquè els hi
fessin... Allà dalt on?
A Les Planes.
A les Planes.
Diguéssim, doncs, que els hi fessin unes prèdiques i de més, i a veure si així es convertia en bona gent, etcètera, etcètera. Total de que, esclar, evidentment ell no hi va anar-hi, però això sí que la gent que hi va anar allà, diguéssim, es va esperar molt de veure com vivia aquella situació. En van parlar amb el seu ajudant, que era el doctor Jubany, el bisbe, bueno, després cardenal, diguéssim, Narcís Jubany, i aleshores en Narcís Jubany va prendre cartes a l'assumpte i, de fet, si tu volies fer una connexió elèctrica, la companyia t'exigia una cèl·lula de habitabilitat. Com que tota aquella gent no havia seguit els tràmits ordinaris, no podia tenir accés a la cèl·lula d'habitabilitat, i finalment això es feia amb l'aval del doctor Jubany, diguéssim, doncs, que deia, a veure, a aquest senyor li podeu donar i fer-li la connexió perquè viuen allà, etcètera, etcètera. Per tant, si el carrer ha de portar un nom, hauria de portar el nom del doctor Jubany, que és qui realment va fer la tasca. El que passa és que el doctor Modrego era el jefe, i ja saps que de vegades després, a l'hora de la veritat, qui treballa és un i qui s'emporta la medalla és l'altre.
Ja ho pots ben dir, Domènec. Hem fet aquest repàs d'alcaldes, però no vol dir que tot el nomenclàtor franquista que pugui quedar a la ciutat de Sant Cugat sigui d'alcalde, sinó que també hi ha personatges de la societat, com ara parlàvem del doctor Modrego, que no era doctor, sinó que era bisbe.
Sí, però també hi ha, diguéssim, doncs, el Ramon Escaiola, que és el primer...
Què va ser?
A veure, el Ramon Escaiola era el president de l'Associació de Propietaris de Vall d'Oreig, que n'estava fins als nassos de que ell, diguéssim, volia ser la veu de Vall d'Oreig, volia ser el representant, diguéssim, del conjunt de Vall d'Oreig, però la gent de Vall d'Oreig, que són, bueno, més, diguéssim, doncs, pertanyen a aquesta burgesia i que són tots una mica independents, individualistes i tot plegat, doncs moltes vegades no n'hi feien cas, i llavors ell volia tenir una autoritat indiscutible i això. I llavors aquesta autoritat indiscutible com la va aconseguir? Doncs la va aconseguir creant l'entitat local menor, i aleshores va passar de ser president de l'associació a ser alcalde pedani. I si com a president de l'associació, doncs ell no podia forçar que n'hi fessin cas, com a alcalde pedani sí. Això està dintre aquest autoritarisme tan clàssic. Pensa que això encara passa en el franquisme blau, en l'any 58. Per tant, encara són uns moments molt durs de la dictadura,
És a dir, per això l'has rememorat aquí a la secció, perquè era franquista.
Sí.
O si més no, aprofitava aquest poder per ser poc democràtic.
Completament. completament. Sí, sí, sí. Hi ha altres persones, com ara, per exemple, l'Emeterio Escudero. Clar, a veure, l'Emeterio es deia Madí. Però com que estem en aquesta època, diguem-ne, de l'imperio i de hablen cristiano i tot plegat, es feia dir Emeterio, que quedava molt més bé. Aquest senyor era un farmacèutic important, que tenia la farmàcia a la Rambla i que vivia en el carrer de Vallvidrera, en la Floresta. Aleshores, és una persona que va ser molt estimada, perquè realment va ajudar molt, diguéssim, doncs, a la gent de la Floresta, sobretot quan hi havia casos de malalties i coses d'aquest tipus així. En aquella època no hi havia cap farmàcia, però tu podies anar a casa al senyor Emeterio, demanar-li una medicina que segur que te la portava, etc. Vull dir que, i de vegades no la cobrava. Vull dir que era una persona que en aquest sentit va ser molt estimada, també cal dir que va ser una persona molt de dretes, molt catòlic, molt, i, en fi, afí al règim, vull dir que, per tant, tot i que no ocupés cap mena de càrrec d'una manera oficial, vull dir, per això.
Ens queden pocs minuts, Domènec, i abans d'acabar, ara que parlàvem d'aquest nomenclator franquista a Sant Cugat, al ple de maig, Esquerra Republicana més lamentava que la comissió del nomenclator només s'hagi reunit una vegada aquest mandat i que faci un any que no es reuneix.
Sí, mira, què hi vols fer-hi?
No hi ha cap intenció de reunir-se més vegades?
Sí, teòricament sí. Sí, teòricament sí. Diguéssim, en aquests moments, ara ens han demanat en el GEL que com a historiadors fem un informe d'una sèrie de noms, etc, que els hem de presentar aquest mes de juny. Sí.
Molt bé, Domènec. Se'ns acaba ja el temps. Gràcies, Domènec, per aquest repàs tan interessant, aquestes històries tan curioses, perquè la de l'alcalde Barnils, aquesta història que havia anat a l'Àfrica, m'ha semblat molt, molt curiosa, no la coneixia. Gràcies, Domènec, sempre per il·lustrar-nos aquests minuts al Sant Cugat a fons.